fachada y no quieres renunciar a climatizar tu vivienda? Elige Único, el climatizador sin unidad exterior de Olympia Splendid. Tecnología y diseño made in Italy sin impacto en tu fachada. Único, de Olympia Splendid. Para una casa bella por fuera y fresca por dentro.
Comanda feta, no fa d'estor. Voldràs dir feina feta, oi?
No, perquè si ets d'IKEA Family tens enviament gratis a casa o a una oficina de correus per totes les comandes d'accessoris superiors a 30 euros que facis fins al 30 de juny. I si encara no ets d'IKEA Family, pots registrar-te gratis a IKEA.es.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a WhatsApp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Després de 40 anys, a Masterpiel ens hem traslladat provisionalment a Via Augusta 128, a prop de la plaça Molina. I seguim amb liquidació de restes d'estocs i presentem part de la nova col·lecció de sofàs i butaques amb nous dissenys, conforts i acabats. T'hi esperem.
Recordeu la nova ubicació de Masterpiel a Via Augusta 128. També ens trobareu a Compte Urgell 41 i a masterpiel.com.
Ara en parlàvem amb el Josep Maria Martí Rigau. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Els tres nous consellers de Pere Aragonès ja han pres possessió del càrrec, Rea, farà pràcticament una hora.
Sí, fa molt poca estona al Palau de la Generalitat en presència dels qui se'n van, Josep González Cambray, Jule Fernández i Teresa Jordà, que abandonen els departaments d'Educació, Territori i Acció Climàtica. Més detalls des del Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat.
Anna Simó, nova consellera d'Educació en lloc de Cambray, Esther Capella, al capdavant de Territori, en comptes de Fernández, i David Mascort, que ascendeix a conseller per ocupar la plaça de Jordà, han promès el càrrec en un acte breu i solemne. Pere Aragonès els ha agraït que hagin acceptat l'encàrrec i els demana que continuïn les polítiques dels seus assessors amb la intenció que la legislatura duri 4 anys.
Som, doncs, a la meitat de la legislatura, una legislatura en què s'ha fet moltíssima feina per transformar inèrcies en noves dinàmiques de treball i per construir fonaments de canvi. I ara cal fer és cristal·litzar totes les transformacions que hem estat impulsant. I aquest és l'encàrrec que rebeu els nous consellers i conselleres i que amb vosaltres renoven la resta de membres del Consell Executiu.
Aquesta hora ha de començar el traspàs de carteres dels nous consellers amb els seus antecessors i el president ha demanat de compareixer al Parlament per explicar-ho. Demà el nou conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, s'estrenarà en roda de premsa després del Consell Executiu al costat de la portaveu.
A tot això, Junts per Ripoll ratificarà aquest vespre la decisió de l'executiva del partit de fer un cordó sanitari contra l'extrema dreta al poble. Junts mirarà d'arribar a un pacte amb la resta de partits per governar i evitar que ho faci Aliança Catalana de Sílvia Orriols. La formació ha pres aquesta decisió en contra del que aquest cap de setmana va opinar la seva presidenta Laura Borràs, que era partidària de deixar governar el partit xenòfob. Ara Borràs diu que té confiança plena que s'ha triat la millor estratègia per combatre la xenofòbia i el populisme a Ripoll. Des de Twitter també afegeix que s'ha de fer una reflexió per entendre els resultats a la capital del Ripollès. I el govern espanyol allargarà la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics més enllà del 30 de juny. Ho ha anunciat la ministra d'Economia, Nàdia Calviño, que de moment no concreta quant de temps més durarà aquesta mesura. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, es mantindrà l'IVA a zero pel pa, farines, llet, ous, formatge, fruita, verdura i cereals. També es mantindrà el 5% el de l'oli i la pasta. Al llarg del mes es concretarà si aquesta pròrroga és de 3 mesos més o 6. Calviño ho confirma ara, després de moltes setmanes de dubtes.
Puedo confirmar que mantendremos la rebaja del IVA de los alimentos de primera necesidad en tanto en cuanto no lleguemos a niveles de precio que sean más adecuados.
Nadia Calviño coordina el programa electoral socialista de cara a les eleccions, tot i que ella no és militant del partit ni tampoc va a les llistes electorals.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
Jorge Vilda ha inclòs tres de les jugadores que havien renunciat a jugar amb la selecció espanyola a la prellista pel Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda. Madrid, Gerard Ballera.
Sí, les tres jugadores són Aitana Bonmatí, Mariona i Ona Batlle. A la prellista de 30 jugadores també hi figura Alexia Putellas, que havia donat suport a les peticions de les seves companyes, malgrat que mai va enviar el correu per declarar-se no seleccionable. Es confirma que Patri, Mapi León i Claudia Pina es perdran al Mundial, igual que la portera Sandra Paños, tot i que, a diferència de les altres, ella sí que s'havia posat a disposició de Vilda. El seleccionador espanyol considera que el conflicte està gairebé resolt.
La federació sempre ha estat abierta al diàlogo, sempre se ha mostrado en pos de solucionar este conflicto. Está prácticamente resuelto. Quedarían unos detalles. Nosotros estaríamos encantados de que fuera así. No lo es. Nosotros nos fijamos en las jugadoras que están comprometidas y que han demostrado su compromiso.
De les 30 convocades, Vilda haurà de descartar 7 el dia 30 de juny. En total hi ha 9 jugadores del Barça. A banda de les mencionades, també hi figuren Catacoll, Jana, Paredes, Codina, Parayuelo i Maria Pérez.
D'altra banda, l'Espanyol ja ha decidit destituir Domingo Catoira i treballa en buscar-li substitut, que serà un director esportiu amb experiència. I fora del futbol, bàsquet, la penya rebrà aquest vespre al Madrid en el quart partit de les semifinals de la Lliga ACB, obligada a guanyar per mantenir opcions de ser a la final. Començarà a les 9, un quart d'hora abans a RAC+1.
Per dur a terme una revolució, cal una raó. Una que desitgis tant que et faci perdre el cap. Cupra Formentor, una revolució de la A a la Z. Estrena per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.863 euros. Descobreix-ne més a cupraoficial.es.
I pel que fa al temps, les properes hores continuaran descarregant ruixats i algunes tempestes al nord de les comarques de Girona i al Pirineu Occidental. A més, han de continuar arribant precipitacions des de Terol i Castelló a les Terres de l'Ebre, tot i que en general més febles. Demà la situació es complicarà. Al llarg del matí ja tindrem alguns xàfecs a les comarques de Girona i Barcelona i durant la tarda i el vespre podran aparèixer ruixats i tempestes, algunes de fortes i amb calamar-se pràcticament en qualsevol punt de l'interior. Al final del dia arribaran al litoral central i també al nord de la Costa Daurada.
RAC+1. Aquest dilluns, les semifinals de la Lliga ACB es juguen a RAC+1. A les 9, Joventut Reial Madrid. Viviu el partit a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la narració de Marc Mundet, amb Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest dilluns, bàsquet a RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
sintonia d'una de les sèries de més èxit aquests darrers temps. Ens hem de situar. Es tracta d'un pare, que és un magnat d'una gran multinacional de mitjans audiovisuals. Alguns fins i tot el contextualitzen amb els Murdoch. És un gat vell, dur, implacable, que al final dels seus dies d'empresari ha d'escollir a qui cedeix el negoci. El fill preparat però inestable, a l'altre fill més creatiu però inexpert, o a la filla, a qui sempre ha menys tingut. És l'argument de la sèrie d'èxit Succession, que fa 15 dies va acabar a HBO i que avui ens servirà per preguntar-nos si les empreses familiars són un model d'èxit o acostumen a acabar en mans de tercers, és a dir, per subsistir han de deixar la família a banda. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. La sèrie va acabar fa 15 dies a HBO, com deia, resolent per fi qui es queda amb el control de Weister Royko, on durant 4 temporades els espectadors han fet de voyeurs de la vida d'una família de superrics que no han dubtat a saltar-se la llei i encobrir un assassinat, per exemple, per l'afany de poder. Però qui heretarà tot aquest imperi? Més enllà d'això, hi ha l'exposició pública dels draps bruts d'una empresa familiar, i atenció a aquesta dada, el 93% d'aquestes empreses no passen a la següent generació. Si heu vist la sèrie, ja tindreu algunes pistes del perquè. Però si no, ara parlarem dels avantatges i inconvenients de les empreses familiars amb el Sergio Rodríguez, que és economista, conseller d'empresa familiar i autor del llibre que porta per títol Empreses familiares, ¿por qué no suelen llegar la tercera generación? Un llibre que té moltes frases i crec que no us deixarà indiferent.
Home, ja només el títol, perdona, sí, ja és una declaració d'intencions. Empreses familiars, dos punts, per què no
acostumen a arribar
a la tercera generació.
Una altra frase del llibre del Sergio diu: si un directiu no funciona, el podem acomiadar, però un fill no el podem acomiadar de la família. Sergio Rodríguez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies
bona
tarda. Acompanyar-nos.
A veure, se'ls ha anat molt de la mà aquesta gent de Succession o aquí a Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona podíem trobar tota aquesta família Roy també?
Bueno, podríem trobar famílies molt similars i empreses molt similars. Aquí, bueno, l'única diferència està amb els zeros de la facturació de la companyia, però els problemes interns de les famílies, al moment de la successió i al moment de la vida de la companyia, és molt similar, sempre. Sempre surten coses entre el camí.
Fills inútils, n'hi ha molts?
Home, jo els descriuria, aviam.
Pregunto.
Vas directe a la llogada.
A la sèrie n'hi ha tres, bueno, dos o tres.
Bueno, n'hi ha dos, i a mi...
Ella
crec que és la més, la que està més assentada i més preparada.
La xip és la més
aviam,
preparada.
A nivell mundial, el 50% de les empreses familiars tenen problemes d'addiccions.
Què dius?
El 50% a nivell mundial.
Dels fills, dels amos.
Sí, sí, dels fills. A les famílies sempre hi ha algú, 50% de les famílies, igual que hi ha el 50% de divorcis, doncs que hi ha algú de la família que té alguna... I normalment alguns solen tenir les tres, que són dones, drogues i joc.
I alguns dones, només... drogues i joc?
Sí, normalment solen passar... O alguns només hi toquen una. Però clar, això costa molts diners a les companyies. I jo, per exemple, tinc un cas d'una companyia que un fill li va costar, en un any, li va costar 1,5 milions d'euros, i si arriben a la següent temporada, quasi bé ja no haguessin arribat. El que passa és que al final la família va admetre que el fill tenia un problema i aleshores, bueno, pues el van internar, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, un fill amb un
car... Perdoneu, però la dada em sembla...
Sí, sí, és brutal, és brutal.
Brutal, no? 50%. Sí. És que és molt, eh?
A nivell mundial, jo és que soc membre de l'FFI, que és l'organització mundial més important a nivell d'empresa familiar, on hi ha analistes, etcètera, 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 i cada mes fem una reunió. Aleshores, aquí és on s'analitzen i s'estudien realment els comportaments de les empreses familiars, i passa el mateix aquí, a la Índia, a Singapur, a Nova York, a Barcelona, a Lleida.
Fer una mica de ciència-ficció, no? De realitat-ficció. Truca a la teva porta el gran Logan Roy, que és el pare de tota aquesta família tan dramàtica, pare de família, magnat, que ha de decidir a qui deixa el negoci familiar entre els seus tres fills. Són quatre, però un ja el descartem perquè va cap a la política, que és el fill gran,
que
hauria de ser l'hereu, però ell vol ser president dels Estats Units, ni més ni menys. Ell ja va cap a un altre cantó. Quin consell els hi donaries? Entra Logan Roy, eh?
Bueno, primer que faria,
què he de fer?
Jo primer el que faria és parlar amb ell i preguntar-li: vostè què vol? Perquè persones que tenen tanta força, els has de preguntar amb ells què volen. Després ja parlarem tota la resta de la família, però primer l'important és què vol ell i com ho vol fer ell. Si no ho té clar, el que està clar és que algun dia es morirà i ho ha de deixar preparat. Aquestes transicions preparades són molt més efectives i molt més barates. Amb aquest senyor els diners no li importen. Però amb una empresa normal, més petita, has de dir: vostè té que començar a preparar-ho ara, el seu fill té 35-40 anys, que és l'època de transició millor, i té que estar 5 o 10 anys, vostè l'ha d'estar formant, perquè vostè no ha de marxar mai de la companyia.
O sigui, el fill amb 35-40 anys...
És la millor època de transició.
Per què?
Perquè el parent té 60, aleshores, 60-65, és un baby boomer, i quan els fills tenen 30-35 anys estan formats, és quan tu els has de posar al mercat.
Però el pare no ha de marxar?
No.
I això no és un problema pel fill?
Moment.
No, el pare no ha de marxar, però el pare el que ha de fer és un pas al costat.
Clar, per deixar créixer el fill de 30-35 anys.
Li ha de donar pas tranquil·lament, però els fills... Pensa una cosa, els pares tots volen que els fills continuïn a la companyia.
Sí.
Tots estan encantats. I els fills volen tots que els pares estiguin al seu costat, perquè són la saviesa. El que diem nosaltres és els guerreros sàvios i els guerreros jóvenes. Uh-huh. O sigui, hem de, si podem conjugar les dues coses...
Però estàs segur que els fills volen els pares al costat?
Ara.
O els fills volen els pares ben lluny?
Sí,
depèn... Jo sé, pregunto,
Sí, el Logan Roy jo el voldria ben lluny, sí, mentre se'n deixés el jet i els xòfers, no? Sí. Els d'aquí els volen junts, els volen a prop. El que passa que, clar, depèn del pare, a vegades... Ah. Ostres, hi ha pares amb 80 anys, 75, 80, que encara van a l'empresa cada dia i encara firmen els talons ells.
Uh-huh. Mira...
Aleshores, dius, hombre...
M'ho deixes perfecte? M'ho deixes perfecte perquè escoltem un moment de Succession on el pare anuncia davant dels fills, que estan allà com a hienes, esperant que deixi la parella...
Que plegui.
Anuncia que potser s'hi quedarà un temps més.
Ya se lo comenté a Kendall. A pesar de los rumores y teniendo todo en cuenta, voy a esperar un par de años.
¿Quieres decir que...?
Seguiré en mi sitio, como presidente y consejero delegado de la empresa.
Papá, ¿qué estás de qué?
Lo que has oído, hijo. O como siempre, no escuchas.
Pero me... ¿No vas a... qué?
No es para tanto. Seguiré al frente. Ya veremos los detalles.
No me lo dijiste.
Anunciaremos tu prioridad para el futuro. Una ventaja, si lo prefieres.
Vaya, para el futuro.
Venga, vamos a comer.
Venga, menjar.
Venga,
és el que ens interessa.
Venga, la jalamenta.
I no m'atabales. Hi ha pares que no saben plegar o que no volen plegar?
Hi ha pares que no saben plegar, hi ha pares que no volen plegar perquè pensen que els fills no estan suficientment capacitats i això els obliga a quedar-se dins de les companyies i és quan han d'intervenir, diguem, els CEOs externs a les famílies. El que passa és que aquesta decisió és molt complicada perquè si poses un CEO extern a la família pots tindre problemes a nivell familiar. Per tant, aquestes decisions es solen dilatar, que és el que ha fet aquest senyor. Un par de anys més. A ver esto cómo va, perquè no ho tinc massa clar, tal com sou vosaltres, evidentment que no ho tinc clar, i a veure què faig jo en la meva companyia. Dos anys no és massa, però els que esperen, pot ser, si porten molts anys, llavors pot ser desesperant. Però tothom vol el poder al final. I el pare el que ha de fer és passar de president executiu a president no executiu, posar un CEO, que teòricament ha de ser un dels fills, però ell està allà darrere, al costadet, donant consells, que tothom el coneix amb ell.
Sí que hi ha empreses familiars que, pel que sigui, el fill o el pare no li dona peu al fill o no sabem ben bé què és el que passa, potser és per aquest 50% d'addiccions, que s'incorpora un CEO i comença a manar amb una empresa familiar un CEO. Fins i tot els accionistes donen més recolzament al CEO que no... Els fills, jo, fins i tot amb grans empreses que coneixem.
Bueno, aviam, aquí entraríem també amb el tema de quan gestiona l'empresa una família o dues famílies. Llavors entraríem en el que diem el sindicat de cosins. Sí, és així. Sí.
No, és que...
Per sindicat, home, per això
l'hem convidat a vostè, perquè vostè és un expert en la matèria.
Sí,
què vol dir el sindicat de
cosins? És una mica com el sindicat del crim, però a dins d'una família, no? Clar, perquè tots els pares pensem que els nostres fills són els millors. I voldríem que fossin, perquè liderar una companyia només ho pot fer un. Les bicefalies no funcionen mai, salvo que una estigui en una zona molt llunyana, una faci de president executiu i l'altra faci de president no executiu i vegi totes les inauguracions però no xafi l'empresa quasi bé. Clar, tot el que volem és manar. Al final diu, el meu fill és millor que el teu. Per què? Ja està, ja l'hem liat. Ja tenim un problema. Qui mana? Qui posarem a la companyia? Què passa en aquests casos normalment? Que s'ha de posar un CEO extern? Perquè si no, les companyies quan es separen, les famílies se separen. Allò que diuen de compres o vens, però això és el que passa. I sobretot quan tenen les famílies el 50%. Això és molt perillós. Deixar una empresa en mans de dos germans amb un 50% provoca un bloqueig. Pot provocar un bloqueig que segur que als meus anys passarà. El que has deixat preparat perquè aquest bloqueig no pugui passar. Posar, quedar-te d'un 2% o posar una albacea, posar algun consell extern, puc ser jo, que estic amb algun protocol com a dirimente en cas de que hi hagi bloqueig, perquè el pare el que no vol mai és que l'empresa quedi parada. I llavors t'ho poden bloquejar. no firmen les actes, no firmen els comptes anuals, els bancs no renoven les pòlisses, etc, etc.
Per tant, l'empresa pot entrar amb seriosos problemes per culpa de les famílies.
Sí, per culpa de les famílies. El 90% dels problemes és per lluites entre germans.
90%, eh? 90... Què li sembla als cosins, per exemple, que ens deia això, la màfia dels cosins?
Bueno, els cosins depèn com es portin i depèn com hagin gestionat els pares, però sobretot han de deixar molt clar, perquè després hi ha els cosins i després hi ha els cònjuges o parelles dels cosins. I aquí ja toquem un altre tema, ja.
Vostè quin consell els hi dona?
Jo els hi dono el consell de que els allegats, salvo excepcions que ho han fet molt bé, que no xafin el pàrquing de l'empresa.
Ni un peu.
No, que no vegin ni a buscar ni al marit ni a les dones. Que no xafin l'empresa, no passa res, i que facin capitulacions matrimonials abans de casar-se. Perquè el patrimoni de la família és el patrimoni de la família. I no oblidem una cosa. Els cònjuges o els allegats... La gent em diu, és que és com un fill meu o com una filla meva, no? Però al final, els fills són els que són. I els allegats són allegats. I al moment de prendre decisions, tu no vols prendre decisions pensant en els allegats. Has de prendre pensant en els teus fills. Perquè jo tinc una empresa, per exemple, que va tenir un problema greu perquè un dels allegats era molt bo i va marxar quan es van separar. I va deixar l'empresa amb problemes perquè ell va marxar quan es van separar el matrimoni. Amb una de les filles, en aquest cas, no?
I ell era bo.
Molt bo.
Separació i adeu-siau.
Bueno, tenim 50% al món del que seria els fills amb addiccions, 90% de... És que, clar, dic unes dades...
Tot més recomanable. Sí, sí. L'empresa...
No, sí, sí,
no, posar-se en segons quines empreses, sí, sí, sí. Bueno, vostè el llibre diu, ser fill de no val per res. En molts casos, els punts forts del fundador per les noves generacions són punts dèbils. Això vol dir que el fill ha d'entrar trepitjant fort?
Sí.
El fill ha d'acomiadar algú, com també passa a succeir
coses diferents.
O innovar, o
el fill el que ha de fer és entrar d'una forma suau, ha de conèixer molt bé la companyia i s'ha de guanyar el respecte de la gent. Els fills de Logan Roy no tenen el respecte de ningú. Tu quan entres en una companyia, els fills teus, o sigui, els galons, els té el general. Tu ets un cabo. Al final has d'anar pujant, has d'anar pujant, has d'anar pujant. Però te'ls has de guanyar tu el respecte, te'ls has de guanyar. Per això la labor del pare és tan important, d'anar posant el fill, anar-lo presentant a proveïdors, clients, bancs...
Durant aquests anys que ens deia vostè.
Però presentant o treballant? És a dir, ha de començar des de baix i anar pujant?
Sí, sí, la gent ha d'anar interpretant que aquest serà el successor. Ho ha d'anar interpretant. Per què? Perquè els treballadors, si no, quan veuen que no hi ha un successor clar, comences a tenir desercions a les companyies. Perquè estem jugant amb la feina de persones que diuen que aquesta empresa no té futur.
Clar.
Si no hi ha successor, amb aquest senyor li passa alguna cosa, no ho té establert.
Tancat.
Escolta'm, jo saps què et dic? Aquesta oferta de treball l'agafo, eh? Vull dir, això també és habitual, eh?
Escoltem el pare, el Logan Roy, parlant amb el seu fill, el Kendall Roy, i dient-li que no té el que ha de tenir per liderar una empresa.
He cambiado de idea, Kendall. Hace 3 años estabas en el manicomio.
Rehabilitación. Se llama rehabilitación. Y me estoy curando.
Lo celebro. Solo me inquieta que puedas estar algo verde todavía.
¿Verde? ¿Estás de coña? Pero estuve 1 año entero en Shanghái.
Me he enterado de que el de la página web te puso a caldo y se lo permitiste.
No es una web. Y estaba siendo profesional.
Dicen que fuiste débil. Acojonado.
No iba a competir para ver quién tenía la polla más grande.
Mira, sé que has leído muchos libros sobre gestión empresarial y todo eso, pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Que a veces consiste en quién tiene la polla más grande.
¿Ya está de acuerdo o no?
A ver si de acuerdo con lo último que ha dicho, sí, pero Lluís ha de tener cartera.
Sí, però
amb l'altre, aviam, ara es posem en un consell d'administració, ens posem en uns accionistes, i els hi preguntes, un senyor que ha estat internat durant un temps però amb problemes, aquest senyor ha de dirigir la companyia?
Te diran que no.
Clar, em votaran que no, o, si és una empresa que està bossa, me baixaran les accions en picat.
Però no pot ser que s'hagi rehabilitat, que sigui un gran valor, és igual, si tant és.
No és igual.
És igual.
El que has de fer és posar-la en un lloc que el noi se senti còmode, o la noia, se senti còmode, pugui desenvolupar les seves feines bé, i a poc a poc que vagi guanyant-se la confiança...
Posant-lo en un lloc que se senti còmode o deixant-lo apartat en un despatx que no el vegi ningú?
No, al mercat no.
Aquí estem parlant, que ara li volia preguntar, de segones generacions o de tercera generació? Perquè el llibre és directe a les terceres generacions.
Sí.
És a dir, Què passa des del creador, des del fundador de l'empresa, la segona regeneració, que vostè, quan arribem a la tercera, és tan clar sobre que les terceres generacions no tiren endavant, bueno, o no se'n surten.
Aviam.
Què passa aquí, pues aquest període?
Hem de veure la gent de la primera generació qui són, dels anys que venen, anys de postguerra, lluitadors nats, fills de lluitadors, que el que miraven és que la nevera estigués plena, i aquests senyors s'ho han pencat tots. I ara venen els fills. Han fet fortuna aquesta gent, i ara que tenen cotxes, tenen vis extralars, tenen una sèrie de coses. I jo, per exemple, a la Universitat de Lleida, faig una enquesta als estudiants, i el 80% volen ser funcionaris. Clar, què passa amb això? Què passa amb els nens d'avui en dia, que ho tenen tot? Aquestes ganes de treballar, de lluitar... Clar, això és el que no tenim en aquest moment, i això és molta culpa dels pares, que no els estem inculcant aquestes... Llavors, quan tu vols un director d'una companyia que porta molts milions, dius, home, en què li deixo això? I els treballadors també ho pensen, ostres, aquest tio se la fotrà per barret. I els bancs, què pensen? Que és important, això. I els inversors? I els fons d'inversió? Què em diran? Oh, aviam en què li deixo aquesta companyia. És que aquí entren molts actors. Conforme la companyia va creixent, entren més actors. Llavors, clar, la banca, per exemple, té molt en compte si hi ha un successor o no. Qui serà el successor? Perquè, clar, aquests senyors...
I si tenen confiança en el successor? Si no hi ha confiança en el successor, tal com diu la sèrie, Succession...
Exacte.
Tenim un problema, perquè aleshores no hi ha una confiança. Potser tenen més confiança en un CEO, en una persona que vingui de fora,
segur,
amb un...
Segur. Segur que
perquè això ho estem veient amb empreses de casa nostra, el paper del CEO, que de cop i volta es converteix en important, o també ho hem vist amb empreses familiars, va ser públic, per exemple, els dels supermàrquets d'Esclat, que eren dos germans, que també la cosa va acabar un indemnitzant a l'altre. No?
Mil milions.
Sí, no. Que es diu aviat.
I fer com una bicefàlia d'un CEO amb un fill o una filla... Això funciona?
Això també podria funcionar, però només pot ser un.
Un fill.
Un fill. Fill o fill?
No dos fills o fill.
No. Tens que determinar...
Has d'escollir un dels fills amb el suport d'un CEO.
Sí. Jo vull fer un canvi, em vull posar en la pell d'aquest CEO que arriba. Una persona que entra en una empresa familiar i allà arriba i estan tots brallats.
Bueno, aquí ara posaré un exemple.
Clar, a veure què hem de fer aquí. Aquest home o com va demanar?
De la zona de Lleida.
O aquesta dona.
Una empresa important, coneguda per tots... que quan va entrar el CEO de la companyia, era un CEO que ja treballava a la companyia, i llavors eren quatre germans, en aquest cas al Consell d'Administració, però ja havia sindicat de primos. El CEO el que va demanar és que s'havia de netejar tota la tercera generació.
Tota?
Sencera. Ho van fer, i l'empresa l'any següent va guanyar un 20% més. I ara estan creixent de forma important, una empresa important. No hi ha ningú.
Per tant, el problema, perdoni, era
Consell d'Administració.
Els cosins.
Sí, claro, el CEO coneixia l'empresa perquè ella estava treballant a dins.
I va veure d'on...
I va dir, noi, si jo em poso aquí, jo això no ho vull. Però això és una batalla campal, constant. Llavors, el que hem de fer és produir, no lluitar entre nosaltres.
Però és habitual que li concedeixin? Perquè una persona que ve de fora es carrega una generació de família...
Bueno, si no, aquest senyor no hagués agafat el càrrec.
Però això qui li va donar el poder, el pare?
El Consell d'Administració, els quatre germans. Els quatre germans van decidir que tots els seus fills anirien fora.
Fixa't.
Ojo,
Sí, però això...
Sí, però això s'ha de tenir...
Perquè això, clar, genera un trasbals familiar, perquè tu estàs a la família i de cop i volta et fan fora de l'empresa.
I tant.
Sí.
Ara que estem en aquest punt...
No, però això dic, que no deixa de xocar.
En aquest punt del successor, ara que vam parlant de les famílies, hi ha una altra cosa que he vist en moltes empreses, que és, no hi ha successor, però passem a alguns treballadors de l'empresa.
Això no funciona mai.
Acabo de posar l'exemple.
Sento,
que
sí.
Però el CEO era treballador de l'empresa, aquest CEO.
Bueno, però el CEO era un directiu que estava als Estats Units en aquell moment, que era un alt càrrec de la companyia, que la coneixia bé, que ja portava 10 o 15 anys treballant a la companyia, i que coneixia sobretot la cultura d'empresa i la cultura de la família. Llavors entenia molt bé què és el que passava als camins. Quan em diuen això dels treballadors, quan se fa una cooperativa i la gent li vol deixar, jo això ho desaconsello absolutament.
Tota la vida ha estat aquí...
Jo no conec a cap. Ojo, potser algú trucarà i dir, escolti, aquest senyor m'ha equivocat. Jo no en conec a cap que hagi funcionat, perquè, a veure, els directius són directius, els treballadors són treballadors, i normalment els poses com a directius, no és lo suyo. Llavors, això no sol funcionar. Jo preferiria més vendre la companyia amb la clàusula de que s'han de mantenir tots els treballadors on estan, tots estan, durant un temps, tal i qual. Això sí que ho faria. Vendria la companyia amb clàusula de resolutiva.
Tenim el successor o successora, i ve amb unes idees... que no són les idees del pare.
Es mi puta empresa.
Sí, es tu puta empresa y que sepas que la estás echando por tierra, joder. Dedicas todo a los costes. Y tu visión, estás desfasado y el crecimiento, los números van cayendo en masa.
¿Por eso tú pagas 1,000,000,000 por una mariconada de web?
No es una puta web. Es toda una cartera de marcas online y contenido de vídeo digital que conformaría una pujante estrategia para salvarnos si tú me lo permitieras.
No agrada al pare el nou projecte.
Tot i que el millor, perdona, què? El fill té raó i el pare no ho vol veure.
És possible.
Això també li volia traslladar la pregunta
al
senyor Rodríguez.
Bueno, el pare en aquest cas veu el que ell vol veure. I el que veu és que el fill li fa molta por al pare que el fill inverteixi 1,000,000,000 o gasti 1,000,000,000, que és diferent.
Ja, amb una web.
Ostres, diu, esto... Sí, també es gasta el pare 5,000,000 amb el mausoleo, no? Mm.
No, per això dic que, clar...
Vull dir, aquests milions, milions van sí, sí. Que volen, no? Aquí parlem de 1.000 euros, aquí, per aquí, per aquí la zona.
Sí, per això li dic. Bueno, però què passa, aleshores, quan les empreses que el pare... Clar, arriba un moment que el pare, per molt que hagi tirat endavant l'empresa, tot canvia, estem en un moment en el que tot canvia, i potser el seu model ja comença a estar una mica... El seu model sí, d'empresa sí. Comença a estar una mica caducat, sí. Perquè tot canvia. Aleshores, el fill vol innovar l'empresa i el pare no vol.
Aquí, sí, com es desencalla, això?
Això és el que diuen un entrepreneurship, una emprenedoria dins de la mateixa empresa. Els fills, perquè vagin volant, se'ls donen projectes concrets...
Ah.
Perquè, dius, mi padre no me deja actuar, vale, però en canvi te deixa fer aquest projecte...
A veure com te'n surts.
A veure com te'n surts, a veure com ho gestiones tu, te poso uns fondos i a partir d'aquí a veure com ho fas. I així també veig jo una mica com ho estàs fent. Això és una forma de motivar a les noves generacions que són, com bé dieu, que pensen que, diferent.
Que, tal com diu vostè, a la sèrie Succession, el pare sí que dona possibilitats al que seria el fill gran, el... Espera't que tinc per aquí.
Sí, el fill gran, el que es vol dedicar a la política.
Sí, No, el que es vol dedicar a la política, no.
El Kendall, sí.
Que ja li dona algun desenvolupament de l'empresa, però sí. Tampoc va. O sigui, tampoc és que...
Ja he dit que eren inútils, bastant inútils.
Sí, tots. Tampoc no, és que a la feina que li dona, tampoc és que el tio llueixi massa. A part de que té problemes amb les addiccions,
sí,
el fill en qüestió.
És que una persona que vagi tot el dia és complicat que pugui funcionar.
Portem el tema de les addiccions, que abans hi hem passat una miqueta per sobre. Hi ha una frase del llibre que deia que és millor donar-li un sou i que no trepitgi l'empresa. Concretament, diu, fills amb problemes d'addicció han causat pèrdues milionàries i els que no van a perdre el seu lloc de treball. Després es va saber que tota l'empresa ho sabia. Més val enviar-lo a casa i seguir pagant-li una nòmina i que no trepitgi l'empresa.
Sí, això va haver un cas, aquí a la zona de Barcelona, on una família molt potent, doncs amb un fill li van muntar un negoci, el negoci va fracassar, va tancar, i el pare li va comprar una companyia amb diners, amb beneficis. Primer any va tenir pèrdues. Segon any va tenir pèrdues. Va tornar a posar diners. El tercer any va tornar a tenir pèrdues. Va posar un CEO extern. I el CEO, el primer dia que començar a treballar, li va dir, miri, el seu fill no pot venir més a l'empresa. Enviï el sou a casa perquè no el vull veure més aquí.
Que cobri, però que no molesti.
Cobri, però que no molesti, que no vingui. Tres anys seguits de pèrdues amb una empresa que el pare ja es va assegurar perquè era un gran empresari i que l'empresa tingués resultats positius.
A Succession, els tres successors, durant les quatre temporades de la sèrie, tenen actituds molt diferents. Es fan la traveta per quedar millor davant del pare...
Bueno, perquè ells tres també permanentment s'estan...
Lluiten per l'empresa, sí. Intenten fer mèrits per impressionar-lo, o fins i tot s'enfronten al pare, com és el cas del Kendall, dient que sí, no fa el que ell vol, aixecarà la catifa de l'empresa. Això està molt ficcionat o és molt real?
Bueno, aquí hi ha una mica de ficció, el que passa és que quan es mouen tants i tants milions és diferent que una empresa que pot facturar el que facturen aquí a Espanya. No? Això és molt diferent. Llavors el plantejament és diferent. Tu estàs jugant amb menys diners, aviam, és molt més directe el contacte amb el pare, no tenen aquest grup d'assessors tan potent que tenia el pare, que aquests també són importants a la sèrie, són molt importants aquí.
Els assessors.
Home, i tant. Igual que el gendre.
Però els assessors de la sèrie, que també ho pots traslladar... El gendre, sí, ara en parlem. Però aquests assessors que surten a la sèrie, que també suposo que les grans empreses també està ple d'assessors, aquests cap a on remen? És a dir, la pregunta que et fas és, a la sèrie, els que són assessors del pare, que després es queden a l'empresa, és a dir, remen pel seu benefici o pel benefici de l'empresa, o quin paper juguen? Perquè la sèrie no queda clar al final...
Queda clar que van
al vent que bufa. Van, exacte, al vent que bufa i el que els interessa. La pregunta, això, tots aquests com ho diria
assessor,
jo,
sí, assessors. Que s'ajunta, que s'ajunta.
Sí, per no dir, bueno, és igual, sí, assessors, deixem-ho així. No, 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 són gent de l'empresa, que són de la confiança, però dius, bueno, directius. Aquests cap a on remen?
Aquests remen cap on remen Logan, que és el que paga les seves quantioses minutes. Fixeu-se que els
assessors... Per tant, aquests, traslladant-ho això a l'àmbit d'altres empreses, tots aquests remen pel que els hi paga el sou.
Sí, normalment sí.
No per...
Home, també poden opinar, però és que, clar, opinar davant del Logan és complicat perquè és l'acomiadament ràpidament, no?
Però això, clar, també passa a altres empreses.
Sí, sí.
També deuen funcionar,
sí, sí,
igual.
El que està en contra, pues, no està en la foto, no?, com va dir aquell.
Exacte.
Llavors, aquests assessors, però fixeu-vos una cosa també, l'edat dels assessors.
Grans, gent gran,
no
a la sèrie.
No són joves.
Exacte.
Són de l'època del Logan.
Sí, exacte.
Pare.
O sigui, no deixa entrar ni assessors més joves. Això també és important. O sigui, no deixa ningú jove que entri dins del seu cercle tancat, eh?
Escolti'm, estem parlant de famílies com si fossin, vaja, lluites de llops.
Bueno, però si, a veure, sí, sí, si el 90, no, sí, ho ha dit, el 90% dels problemes a les empreses familiars és per lluita entre germans.
Sí, sí.
Pues com vols que no siguin lluites entre
judicials.
Llops?
Ara escoltarem un document, però abans diré una frase que vostè diu al llibre. El 99% d'una empresa, els problemes d'un 99% de l'empresa, solucionen amb diners, i un 1% amb carinyo.
I encara em quedo llarg.
A llarg, amb l'1%.
Encara...
Quan les coses van tan malament, els fills apel·len a una carta, que ara li preguntaré a vostè, que és la carta de l'amor, del cariño, al pare. Bueno, ens facis això, som els teus fills, deixa'ns pujar, el cariño.
Hemos venido aquí los tres a decirte, a pedirte que no hagas esto, por favor.
¿Y si decido que no quiero escucharos?
Te frenaremos. Lo vamos a hacer. Boicot.
Debemos aprobar un cambio de mando.
Sí, nos necesitas a todos. Necesitas mayoría absoluta y habrá veto, te lo juro.
¿Os habéis querido soldaditos de plomo? ¡Largaos! ¡Que os jodan! ¡Os he ganado la partida! ¡Panda de imbéciles! Ya está hecho. ¿Qué tienes en la puta mano, eh?
¿Qué tengo? No lo sé. ¿Tengo amor?
¿Amor? ¿Venís a atacarme aquí? ¿Con amor? ¿Habéis irrumpido pistola en mano? Pero ahora vuestras armas se han convertido en salchichas. Y ahora me venís hablando de amor. Y yo soy quien manda.
Per què l'amor no funciona? Digui'm això, senyor Rodríguez. Per què no puc jo anar al pare a dir-li, escolta, no em maltractis, sóc el teu fill... Per què no funciona això?
Home, en aquest cas no pot funcionar perquè si l'estic atacant al pare, que li vull prendre l'empresa, li vull agafar els vots dels consellers per poder retirar-lo de forma abrupta, després no li puc parlar d'amor. O sigui, primer parlo de guerra i després parlo d'amor, m'estàs explicant. Despedido. Aquesta és la realitat. Llavors, clar, aquest home és directe. M'agrada molt perquè és molt directe. I els fills ja ho haurien de saber, això. No li parlis d'amor amb aquest senyor.
És que no en trauràs res.
No, i el 99% aquest es solventen diners, sí, sí. Hi haurà gent que potser estarà en desacord amb mi. Però jo el que veig cada dia és que a l'empresa i a les famílies tot funciona bé quan el flux de caixa funciona bé. Ja està. Perquè l'avís extralaig, l'apartament a Baqueira... el no sé què, el no sé quantos, el viatge en verano i tot això agrada a tothom, no? Llavors, baixar d'aquest ritme...
Baixar el ritme, baixar de la carrossa.
No, això no agrada a ningú. Llavors, aquí és quan comencen els problemes. Si es fa molt gran això, perfecte. També tindrem problemes. Però si es fa més petit, a veure, sempre és millor tindre problemes amb diners a la butxaca, se'l solventa molt més ràpid. Aquest senyor de bon preu que vostè ha comentat, ¿cuánto vale esto?
Vinga, sí, a més, va ser seguit pels mitjans de... Bueno, ho vàrem seguir, finalment es va arribar a un acord, però es van a judici i es van separar i un va pagar l'altre milions de...
Milions,
bueno, després... jo no ho sabia, ho dic vostè, no ho recordava.
Sí, sí, doncs hi ha un tema dels notaris, per exemple, algun em comenta que cada mes fa desheredacions.
Però d'empresaris amb el seu fill?
D'empresaris i de gent sense que no tinguin empresa, ja. O sigui, cada mes hi ha desheredacions.
Ja que som en aquest punt...
Sento, eh?
Escolti'm, el gendre, que no hem tocat el gendre. Què n'opina dels gendres?
Home,
les gendres.
El gendre, tal com li diu ella amb ell, doncs ha fet el braguetazo del siglo, però és bastant limitat.
No.
Llavors, ell és... i el Logan ho sap, això. Llavors, aquest sí que és un seguidista. Aquest s'ha pujat al carro i aquest se'n va amb qualsevol que el deixi mantenir-se damunt del carro. No sé en aquest cas la història seva anterior Tampoc la diuen massa a la sèrie.
Bueno, venia de gestionar parts d'atraccions, sí, que no sap molt bé si ho havia fet bé o no, més aviat.
Bueno, crec lo que no. En aquest cas és una mica un poll ressuscitat.
Això, en el món de l'empresa familiar, col·locar, o sigui que a vegades passa que un germà o germana vulguin col·locar el gendre, o la, o sigui, això passa, és a dir, i que també generi un problema de que no saben què fer-ne, no saben com col·locar-lo perquè tregui un, sí, tregui un, uns diners, es cobri, sí, un sou.
Sí,
i això genera problemes també.
Sí, segur.
Que perquè on el posen, no?
Primer, està capacitat per la feina?
Ah, bona pregunta.
Si no està capacitat, fan falta diners. Hi ha empreses que tenen una bossa familiar per problemes de diners, llavors li van donant diners, li paguen com un sou, però que no aparegui per l'empresa.
O sigui, se li paga perquè no aparegui?
Sí, perquè el que volen és que l'empresa, que la família mantingui el nivell econòmic que té. Mm,
sí. Però s'han donat casos de gendres que sí que siguin els bons,
sí,
els que puguin portar, sí, l'empresa bé?
Sí, sí, n'hi ha, sí, també n'hi ha.
I aleshores, clar, quan retiren els altres, els fills, els altres fills, que hem pensat, mira, aquest arriba i es queda amb lo nostre.
No, mai es pot quedar amb lo seu si els pares ho han fet bé, perquè llavors no. Els pares els hi deixen accions suficients com perquè puguin viure, i reparto dividendos també n'hi ha d'haver. I aquí hem de tindre en compte també un altre problema que ens podem trobar, que són els accionistes passius, que són aquests que no treballen a les companyies, però que cada any reben dividendos. Mm-hmm. Que això és el que ha passat amb alguna empresa familiar d'aquí de Catalunya, que es va vendre amb alguna multinacional, mm-hmm, perquè va començar a tenir pèrdues, i aleshores els accionistes passius no cobraven.
Mm-hmm.
Llavors va haver una rebel·lió, mm-hmm, dels accionistes passius.
I deixa'm fer-li una pregunta. Per què la majoria d'empreses familiars, que això ho estem veient a Catalunya, no sé si està passant a Catalunya, a Espanya, al món, per això li pregunto, tard o d'hora totes acaben en mans d'una gran multinacional? O sigui, què passa aquí? És a dir, perquè aquí es parla d'un grapat d'empreses familiars.
Moltes.
Amb noms i cognoms il·lustres, que sí, tard o d'hora llegeixes al diari l'empresa tal, doncs l'accionariat ja el 50% és d'una multinacional. O passa en mans d'una multinacional. Què fa que al final aquestes empreses familiars passin en mans d'un fons d'inversió? És a dir, que perdi el control a la família.
Bueno, això ja no és, moltes vegades ja no és per motius familiars, eh? Ja senzillament per motius de que els mercats estan buscant campions. Llavors estan comprant companyies, estan fent el que diuen ells un build-up, una construcció d'un grup d'empreses, i aleshores a partir d'aquí els fons d'inversió no compren només aquesta, que ja tenen un pla de comprar en vàries. Normalment aquests que compren a bon preu, a molt bon preu, perquè estan pagant el gust. Vull dir, jo quiero comprar, pues...
Pues pagues.
Pagues. I també és una forma de solventar el problema de les successions. Perquè aleshores els pares diuen, ja me l'he venut, vosaltres teniu molts diners, teniu per tota la vida, ja, jo he complert.
Ja pare...
Aquesta, perdoni, és, sí, una excel·lent... Bueno, és la solució que passa per succession.
Sí,
que
sí,
el pare s'ho vol vendre amb una multinacional, no vol que la família... Per això li preguntava, no, sí, vol, sí, que la família segueixi perquè no veu
no,
ningú preparat.
Són uns inútils.
Clar, per això li dic, però com que cada dia... Vull dir, quan a mi que és un món que m'apassiona, tot i que no ho he explicat massa, el món de l'empresa,
sí,
el segueixo bastant. I veig, i aquí a Catalunya i fora de Catalunya, i segueixo molt els canvis que hi ha dels que manen, dels CEOs, de les famílies, i veig moltes empreses que hi ha un moment determinat, familiars, sí, que passen a noms, a tercers. I fa molt de temps que em pregunto per què arriba un moment que aquest tipus d'empreses ja no segueixen, no? I potser una de les raons és aquesta que diu vostè.
És que he de fer una pregunta perquè això em va perfecte. Hi ha pares, hi ha empresaris que no volen l'empresa pels seus fills? Encara que facin veure que potser sí?
No. Els empresaris normalment no solen fingir.
No solen fingir?
No, igual que el Logan Roy no solen fingir.
Però Logan Roy volia l'empresa pels seus fills o no?
No.
Vostè què creu? No. Creu que no, a la
no,
sèrie?
No, perquè és un bon empresari.
És un bon empresari.
I no pot deixar mai aquell vaixell en mans d'aquests mariners.
A veure, estem parlant d'aquest llibre d'empreses familiares perquè no suelen llegar a la tercera generació del Sergio Rodríguez. Hi ha algunes dades significatives, algunes les hem comentat, eh? Per exemple, el 93% d'empreses familiars no passen a la segona generació. El 70% no tenen protocols contra conflictes. Què vol dir això? O sigui, la base del que estem parlant és que tot això no es pacta?
Claro.
És la base.
Claro, perquè no s'arriba a un acord i no ho posem per escrit, perquè no parlem, no ens comuniquem bé. Les companyies, un dels problemes que tenen és que no es comuniquen, perquè és un tema... Parlar de comprar empreses, parlar de comprar màquines, parlar d'ampliar l'empresa, parlar de tot això és senzill, relativament.
Mm.
Però, clar, quan parles amb la família, sentar-te en una taula com Déu mare, fer un consell com Déu mare, no el consell de cuina que dic jo, no, això ho parlem a casa, no, ens hem de sentar en un consell, en un acte, hem de preveure les coses, llavors hem de fer el que es diu una constitució de la família, el protocol familiar, no?
I això no es fa. Bueno, no es fa gairebé mai,
i això no es fa. No, i després tampoc se fa el pla estratègic de l'empresa familiar. I després hem de parlar d'un tema que és aquest, és més xulo, que és el somni dels empresaris. Hem de parlar de somnis, també. El somni de les empreses i el somni de les famílies. Perquè llavors, quan fas un pla estratègic, tu l'has de fer de l'empresa, que és el monetari, estratègic, i després has de fer el pla estratègic de la família. On vull estar jo dins de 10 anys? Què vull que sigui la meva empresa dins de 10 anys? Què vull que sigui la meva família dins de 10 anys? Consell de família, consell d'administració, i aquests que tenen tot això funcionen millor que els que no tenen consell d'administració i consell de família.
Però tot això passa perquè és la família, no ens enfadarem, ja ho arreglarem, això ja ens coneixem, home, això tu no m'ho faràs, tu no votaràs en contra meu, passa per això.
Sí, tu no votaràs en contra meu, però passa. Llavors, clar, el millor és portar algun extern, la veritat és que aquí estic, aquí remo cap a casa, però és que és la realitat. Ells per si sols no poden arreglar aquests problemes. Necessiten un extern, un consell extern, que posi pau, i sobretot ordre. Un empresari em va dir un dia, mira, Sergio, tu missió és ordenar i equilibrar. Ja està. M'ordenes l'empresa i m'equilibres la família.
Ordenar i equilibrar, com a la pel·lícula d'ahir del Buen Patrón, que era una pel·lícula de balances.
Sí, la vera, la vera.
Val, que el senyor, el protagonista, bueno,
sí, el Bardem,
sembla
sí.
que és el senyor Blasco, ell permanentment està amb l'equilibri. L'empresa ha de tenir equilibri.
Aquelles bàscules que han d'estar sempre aliviades.
Que també és una empresa familiar.
Sí, però és un patrono molt a l'antiga usança, eh?
Sí, totalment d'acord.
60% de les empreses tanquen per conflictes familiars, 60% tanquen per conflictes familiars i 90% dels litigis judicials són per disputes entre germans.
Hi ha uns quants oients que s'han posat en contacte amb nosaltres per comentar-nos experiències o idees sobre tot això que estem comentant. Per exemple, a Gené, no sé quin és exactament el nom, a Gené diu, el meu pare no em vol passar la seva empresa, la vol vendre. Ens portem bé, però simplement és la seva empresa.
El pare ho obre i el pare ho tanca? Això és habitual?
És el que m'has comentat avui una mica, el tema de l'eutanàsia empresarial. Jo la vaig crear, jo la vaig matar.
L'Eloi ens diu, la meva germana i jo som la setena generació de terrissers a la família. Som del 1700. És una gran responsabilitat, us ho prometo. Aquests que aguanten tant, com ho fan? No estem parlant d'una gran companyia multinacional, estem parlant d'una família de terrissaires, però ha anat passant de generació en generació, que té molt mèrit.
Vamos, són de les poques companyies que queden del 1700.
Del 1700,
sí. La més longeva crec que és Codorniu, que tenia 400 anys, va ser una Andalusia.
Que també va haver un sideral familiar.
Pels accionistes passius.
Exacte. Bueno, i al final ha acabat en mans d'un fons d'inversió.
Sí.
Més, l'Àngels diu, conec molts exemples, pares de més de 90 anys que no volen deixar de manar.
Claro.
I els fills, davant la incertesa del seu futur, tampoc remen a favor. I això de les addiccions, diu, és totalment verificable. Aquest llibre s'hauria de repartir a totes les empreses grans i familiars.
Em recordem el llibre?
Empreses familiares perquè no suelen llegar a la tercera generació.
El senyor Gonçal, el meu avi va fundar una fàbrica, va passar la guerra, la postguerra, el franquisme, era una empresa d'orfebreria. Li va passar al seu pare, però el pare i el tiet, discutits, van tancar l'empresa el 2003. I jo, a xupar, diu, a llepar barres de bar.
Mare de
Déu. Sí.
Bueno, és el que estem explicant aquesta tarda amb aquest llibre. Doncs escolta'm, ja... No sé si vols fer alguna
cosa. Només que bueno, constatar el que ja ens semblava quan miràvem la sèrie, no estem tan lluny de la família Roy.
Una pregunta interessant que ens acaba de plantejar el Pep. Aquest és un problema internacional, és a dir, el que passa aquí passa en altres països, perquè ens parla del cas d'Alemanya, on ell diu que coneix diverses empreses familiars del segle XIX que ja van per la quarta o cinquena generació i funcionen.
És possible. A Alemanya tenen les Mittelstand, que són les empreses mitjanes, que són bastant més grans que les empreses espanyoles, i allà el sistema sol funcionar una mica millor que aquí, perquè les empreses són més grans i aleshores tenen òrgans de govern molt professionalitzats. Quan les empreses més petites són, més problemes podem tenir, vale? Perquè no és la mateixa comunicació a través d'un consell d'administració que a través d'un consell de cuina.
M'agrada molt, de cuina m'agrada. Consell de cuina.
Sergio Rodríguez, has sigut un plaer. Crec que no serà l'última vegada que parlarem i gràcies per
explicar-nos tanta... Jo faig consells de cuina.
Sí, sí. Com tot bé, sí. L'empresa Clapés Enterprises...
Bueno, parlem amb la dona, saps? De, bueno, sí. Cap de setmana, sí. Ja està, hem de pagar això, pintem o no pintem, són consells de cuina.
Penseu una cosa, que tots els mercats s'estan concentrant, jo que soc de Lleida, el sector alimentari s'està concentrant, el sector del porc està concentrat, molt concentrat, amb les empreses familiars, totes són familiars. El sector de la fruita arribarà també a aquest moment, que es concentrarà. I els fons d'inversió, una cosa que sí que volia dir, que tenen molta liquiditat. Com ha passat del Covid, va haver una injecció de diners importantíssima, i hi ha molta liquiditat al mercat. Per això et diuen, necessitem projectes perquè diners en tenim a dojo. Per això potser alguns empresaris que no voldrien vendre, depenent de quina oferta els hi fan.
Els tempten.
Venen.
No, jo diu, és que per aquest preu, pues, no hi saps què et dic tu.
I el fill ha vist el que ha patit el pare, doncs sí. Escolta, ja t'ho pots
vendre. El fill, a la millor, a viure.
Sí, ja, sí, no?
Ja és el que fa. Viure i diu, sí, sí. Mira, encara continuaré vivint sense fotre pal a l'aigua.
Sí. Sergio Rodríguez, moltíssimes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a tots.
Fins un altre.
Moltes
gràcies, un plaer, gràcies. 3 minuts i tornem amb altres qüestions del dia amb Míriam Díaz. Fins ara.
Versió RAC 1.
Quina és, per a tu, la millor empresa de Catalunya? La que promou més el talent? La que produeix d'una manera més sostenible? O la que treballa pel bé de la societat? El Dia de l'Empresa reconeix les empreses que treballen per construir un futur millor. I tu pots decidir quina és. Vota a diempresa.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de premer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Prepara casa teva per a l'estiu. Transforma el teu exterior amb les exclusives cobertes de piscina i pèrgoles bioclimàtiques de Brissud.
Aprofita l'oferta excepcional a Brissud per les jornades de portes obertes del 16 i 17 de juny. Preu de fàbrica, sense IVA i amb muntatge i instal·lació gratuïts. Troba'ns a Cornellà. Sortida 15, Ronda de Dalt.
A Brissud. Dona vida al teu exterior.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana estirem el fil de Killing in the Name. Coneixeu la història d'aquest tema amb què Rage Against the Machine va debutar el 1992? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Abans d'arribar a les 6 de la tarda, Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a repassar altres coses de la jornada d'avui. Primer, anem amb un dels àudios, un dels documents del dia que s'ha fet viral, i és un José Luis Rodríguez Zapatero, que ha deixat, s'ha deixat de tonteries, i a la COPE ha parlat allò que se'n diu clar i directe a Carlos Herrera.
Sí, en un registre poc habitual amb l'expresident espanyol, s'ha mostrat orgullós de ser, diu ell, qui va acabar amb la banda terrorista i defensant haver-ho fet com ho va fer, sense canviar cap llei ni donar indults.
El que acabó con ETA fue el Partido Socialista.
Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente, permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver, cuando el ETA se entregó. Cuando ETA se entregó. Y eso, oiga,
derrotada mire, podrán por las fuerzas decir lo que de seguridad del
pero
Estado,
la historia,
y
la historia
todos los
va
gobiernos
a costar
de la
así,
democracia.
A no ser que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente.
Mira, muy bien. Muy bien, porque sempre hi ha la culpa doncs, de Zapatero.
No, doncs, no, no, amb això li dono tota la raó a José Luis Rodríguez Zapatero. I a més, tet a tet amb Carlos Herrera, que diguéssim que, a veure...
No, socialista no seria.
No, socialista no és. No. Com hem dit a primera hora, avui també és el Dia Internacional del Doblatge i els actors i directors catalans alerten sobre els riscos d'utilitzar l'intel·ligència artificial.
Sí, avui l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya doncs, s'han rebel·lat contra aquesta tecnologia que és capaç, ja ho hem vist, de doblar, per exemple, una pel·lícula o una sèrie sense necessitar el doblador o dobladora. I ho han fet en un vídeo on comparen com seria el doblatge d'una de les escenes mítiques del que el vent s'endú amb i sense intel·ligència artificial.
Déu és testimoni que no em podran enfonsar, encara que hagi de robar, estafar o matar.
Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana.
Que la diferència...
Home, home. Per l'amor de Déu.
Sí. Després surten tres dobladors experimentats com són Maife Gil, Camilo García...
Home, qui doblava Roy, fa un moment l'escoltava, amb Succession.
I tant. I Fina Rius, que reclamen en aquest vídeo que la intel·ligència artificial no els prengui la seva feina.
Creieu que una veu generada per intel·ligència artificial sap què és la gana, el fred o la por?
Una máquina puede juntar palabras, verbalizar sentimientos, pero puede sentirlos.
No, hi ha coses que només podem fer les persones, perquè ho hem fet sempre i ho continuarem fent.
Quina veu, És que veies el senyor
de Succession aquí, ha doblat tantes coses. El dia va estar al programa, és una persona amable, senzilla, fantàstica. Va ser,
sí, sí. Doncs va ser la campanya aquesta que es diu Una veu és molt més que un so.
Parlant de doblatge, avui us estem preguntant com veureu Cites, si és que Cites de TV3, que estrena temporada amb polèmica perquè els capítols s'han rodat en castellà i després s'han doblat en català moltes parts de la sèrie. I TV3, doncs, com dèiem, els ha doblat en català. Què hi diu l'enquesta a hores d'ara?
Els oients, tres possibilitats.
Ha donat el tom o no?
No ha donat el tom. Hem donat tres possibilitats. Si la veureu en versió original, si la veureu en versió doblada, o no la veureu. L'opció més votada és que no la veuran. Un 63,2% de les més de 860 persones que han participat en aquesta enquesta no veuran Cites versió.
Bueno, doncs hi s'ho perden.
Un 31,4% diu que la veuran en versió original i només un 5,4% diu que la veuran en versió doblada.
Aquí tenim un doblador, ens acompanya un doblador que sí que està a favor que realment em sorprèn, de la intel·ligència artificial. Òscar Vidal, bona tarda. Doblador professional, no sabria... Agafant-nos una mica el que és Wikipedia i el que és el seu bagatge professional, moltes pel·lícules no ens surten.
El malo y el feo y el perro.
Jo maté a Chili 2. Quina
pel·lícula és aquesta? Jo maté a Chili 2.
Bueno, anem amb la seva proposta a favor de la intel·ligència artificial.
Yo ya os lo conté y no me cansaré de decir que es mucho mejor. Yo he comprado un programa para hacer doblaje con inteligencia artificial. He fet fora tots els dobladors que venien a gravar.
A la sala de doblatge.
A la sala de doblatge.
Com vostè dirigeix els doblatges.
Exacte. Y ahora tengo todos los catálogos de voz de actores de Hollywood con inteligencia artificial. Por ejemplo, Brad Pitt.
Hola, soy Brad Pitt, no me pongo desodorante, pero voy al gimnasio. Deja de ser perfecto, porque obsesionarte por ser perfecto te impide crecer.
Sí.
Rotonda.
Clint Eastwood también. Clint Eastwood.
Rotonda.
Clint Eastwood. Lo tengo que suena mucho mejor en inteligencia artificial que en el suyo.
Hola, soy Clint Eastwood. Como dije en el bueno, el feo y el malo. El mundo se divide en dos categorías. Sí. Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Brut Nature Ecológico. Recalculando.
No veo que li falla.
No té cap sentit.
Primer,
no té sentit.
Clint Eastwood, clar. Tots tenim al cap la veu de Constantino Romero. I ara vostè em surt aquí amb aquesta...
A més que les veus són tota l'estona la mateixa. La mateixa veu fa tots els actors.
S'està calibrant la màquina, però Woody Allen sí que ja lo tengo. Woody Allen està perfecte, ja calibrado.
Hola, soy Woody Allen. Una pel·lícula d'èxito és aquella que consigue llevar a cabo una idea original. Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. Corea Ultra. Fija mi dentadura.
Y Robert De Niro ya no doblo yo, ¿eh? Robert De Niro también fue a la máquina y yo sigo cobrando.